Ràdio Estel. Són les 10 del matí. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal. La nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Obrim en aquest punt l'edició 784 d'avui dissabte, 2 de desembre de 2017. Com sempre, un repàs a l'actualitat que genera el món del submarinisme, la nàutica, en definitiva, el món marí, com sempre, amb diferents protagonistes, aquests. En uns instants parlem amb un dels històrics del món del submarinisme, una persona que, evidentment, se li ha de fer un reconeixement i, de fet, se li ha fet fa poquet un homenatge molt interessant. El Francisco Pizarro avui ens parlarà de la seva història vinculada amb el món del mar. Avui també anirem fins les Medes, les Illes Medes, a fer un interessant creuer 2+2, Un creuer que també implica, a part d'aquest coneixement exterior sobre la costa d'aquestes Illes Medes, de la costa de Montgrí, també incrementa amb un element gastronòmic, Avui menjarem garotes. Ja que també estem en el context gastronòmic, avui parlarem de la tradició, de la història, de la verdadera cuina marinera amb un restaurant situat a la localitat de Castelldefels. En parlarem amb el seu responsable, amb el Miquel Yepes, que ens explicarà no només la història del seu restaurant, sinó també els plats més emblemàtics d'aquesta cuina marinera. Tot això amb la puntual informació meteorològica, perquè el temps s'està canviant i de quina manera, déu-n'hi-do, les temperatures com han baixat aquest cap de setmana. Ens ho explicaran també al llarg del programa, un espai en el que comença i que us acompanyarà fins les 11 en punt del matí. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts a tots, això és A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanàuticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Pues estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Arrancamos desde ahora mismo y hasta las 11, como es habitual todos los sábados, hablando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de lo que nos enamora, que es el mundo del buceo, el mundo bajo el agua, ¿eh? Y la verdad es que es un sector este que ahora mismo los que lo disfrutamos, hombre, tenemos mucho que agradecer, yo diría, a los históricos de este sector, al mundo del buceo. Hay muchísimos nombres de personas que hace unos cuantos años ya arrancaron esta actividad, empezaron a practicar esta actividad realmente bajo unas condiciones muy complicadas, ¿eh? No solo de material, sino se les miraba como personas realmente extrañas, realmente raras, ¿eh? Hoy queremos saludar esta mañana de sábado a uno de los pioneros del buceo, una persona que ha hecho muchísimo por este sector, que nos habla desde su ciudad natal. Nació en San Sebastián hace ya algunos años. Hoy, queridos amigos, primer protagonista, Francisco Pizarro. Al que saludamos esta mañana de sábado y al que estamos encantados de que nos acompañe. Francisco, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bienvenido.
Buenos días.
Bueno,
bien oído.
Decía yo que tú naciste y vives en esta ciudad que es una maravilla, que es San Sebastián, ¿eh?
Pues sí, es cierto. Uh-huh.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en este sector del buceo. Yo decía, bajo unas dificultades realmente importantes, ¿no? Cuéntanos.
Hombre, en aquellos tiempos no había material. Yo recuerdo que vi a un señor en la playa de Ondarreta que alquiló un pedal o velomar. Y el hombre se traía un traje de goma blanco, y unos equipos, un equipo de buceo que vamos, hoy no lo usan ni los niños. Tenía unas gafas, un tubo, unas aletas y un fusil de esos metálicos que si se cae al agua se hunde, sí, y que ahora se te va a profundidad y ya lo has perdido. Y aquel señor se llamaba Dmitri Rybakov. Yo le vi en la playa, iba a bucear por la zona del tenis, las roquitas que hay entre el tenis de San Sebastián y la isla de Santa Clara, y como un perrito le seguí. Yo veía que se metía, sacaba peces, fue una verdadera novedad. Era para mí un cosmonauta en la playa de Ondarreta, donde, enfrente de donde yo vivía, y fue una novedad muy grande.
Sí, sí. Fue quizás esta visión, esta ver in situ, ¿no? Esa persona, ese momento, el que te impulsó a decir, bueno, eso hay que practicarlo, ¿no?
Sí, porque era una novedad. ¿Qué hacía este hombre? ¿Cómo lo hacía? Porque el hombre, yo, no veía en el agua. Tenía una visión turbia. Gracias a las gafas de bucear y a la cámara de aire que hay entre el ojo y el cristal, hoy se puede ver perfectamente.
Porque sí que es cierto que si hablamos de material, creo que os teníais que ir a Francia, ¿no?, a comprarlo.
Sí, sí. Yo las primeras gafas que me compré tuve que ir en bicicleta, no tenía coche ni moto entonces, hablo hace muchos años, y me fui a comprar a San Juan de Luz, Francia. Allá estaba pues el principio del buceo, Cousteau y Gagnan, que inventaron la escafandra autónoma, iban paralelos a la fabricación de material. Había una fábrica, creo que era Caballero, por Marsella, que hacía gafas y tubos, aletas, y fue una novedad. Teníamos que ir a Francia a comprar lo que era lo primero que había aquí.
Bueno, hoy estamos hablando con Francisco Pizarro, yo decía, uno de los pioneros del buceo, y tú has tenido la ocasión de conocer a otros pioneros, ¿no? Nombres muy importantes que han hecho que esta actividad deportiva ahora se practique con total normalidad, porque a nadie le sorprende decir, bueno, yo practico buceo, bueno, es una actividad más, un deporte más, pero antes no era así, ¿no? Y gracias a, en fin, tu tarea, entre otros, ¿qué otros personajes, qué otros nombres podrías destacar?
Hombre, yo destacaría a todos los que fundamos FEDAS, porque venía España, a través del general Moscardó, el delegado entonces de Educación Física y Deportes, de la Federación de Caza. Luego fue Caza y Pesca. Luego fue Pesca. Finalmente, Pesca y Actividades Subacuáticas. Y ahí es donde empezamos unos cuantos señores de toda España, pues Sánchez Madriguera en Barcelona, Julià por Baleares, Saludes en Valencia, en Levante, Espejo por Almería, Roberto Diel por Galicia, Luis, uno de Santander, no me acuerdo ahora, bueno, Luis Ávila, recatero, uh-huh. En Vizcaya estaba Tomás Crespo y un servidor. Empezamos a pensar que había que hacer una federación española que se ocupara de este incipiente y novel deporte. Entonces creó FEDAS, nos reunimos en el Hotel Regente de Barcelona y ahí se inició FEDAS.
Que efectivamente la sede ha estado, en fin, durante muchos años en Barcelona, una ciudad, pues evidentemente, en la que también se ha nutrido de muchísimos buceadores, ¿no? Hablando de esta actividad, de lo muchísimo que ha cambiado, realmente el equipo, la equipación, ¿quién lo ha visto y quién lo ve, no, Francisco?
Uf, pero mucho mejor. Es lógico, ¿eh? Es lógico porque el hombre está en la conquista del mar, en la conquista del aire también. Pero es que el mar es una habitación que tenemos nosotros, ahí, enfrente de nosotros, y hay que conquistarla. Y para eso pues hay que superarse con medios, con equipamiento, con lo que haga falta.
Sí, sí. Un amigo común, Eduardo Amella, que tú quieres especialmente, me decía en una ocasión, es que hace muchísimos años cuando te veían entrar en el agua vestidos como íbamos, que se llamaban los hombres rana, ¿no?
Sí, sí.
Se les denominaba hombres rana. Realmente la gente te miraba como si fueras un bicho muy raro.
Sí, es cierto. Los primeros trajes, como dije antes, a Dmitri Rybakov, que los veteranos sabrán que fue el pionero de la aviación submarina. ¡Qué expresión, qué frase! Aviación submarina. Pues él inventó y hicieron los primeros submarinos de bolsillo. Aquel señor buceaba con un traje de goma blanco. Ahora el neopreno se hace y se usa para muchas, muchas cosas y muchos deportes en el agua.
Bueno, lo que a ti, Francisco, verdaderamente te ha apasionado es la imagen, la fotografía submarina, el vídeo submarino, la imagen en definitiva. De hecho, has sido, has llevado la dirección de uno de los ciclos seguramente más importantes de imagen submarina de nuestro país. Has sido director del Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián durante muchos años. Realmente eso ha sido todo un privilegio, ¿no? Has tenido ocasión de ver imágenes realmente espectaculares.
Sí, sí. Era una forma de dar a conocer lo que nosotros veíamos. Íbamos a bucear y no nos creían muchas cosas que veíamos. Entonces la forma de enseñar a la gente, al público, cómodamente sentado, era el cine. Cine 16 milímetros o 35 milímetros, o Super 8 también. Pero no, ahora ya hay vídeo y muchas varias formas de vídeo y es mucho mejor y más cómodo. Pero gracias al cine, pues hemos conocido muchas cosas bonitas, animales curiosos, la vida en el mar es muy grande. Por ejemplo, para informar a nuestros oyentes, el narval es un animal mitológico que no existe ni ha existido nunca. Era un caballo con un cuerno enorme. Bueno, pues en el mar eso sí existe hoy. Hoy, 2017, el narval es un animal parecido a como a un delfín o una foca que tiene un diente que se le prolonga mucho, es como casi la mitad de su cuerpo de largo. Los narvales que viven en aguas frías existen hoy. Son increíbles, pero son. Y eso lo hemos conocido gracias al cine, porque si no habría que ir a bucear a sitios muy fríos de aguas irresistibles, inaguantables.
Exactamente. Tengo algunos datos que son curiosos, fíjate. Si no nos equivocamos, el Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián empezó en el 1974, con un presupuesto cercano a las 30.000 pesetas.
Cierto, cierto.
Pues bueno, realmente las cosas han cambiado muchísimo. Ahora se ha instaurado como uno de los certámenes, uno de los ciclos más importantes, en los que anualmente aparecen y vienen y participan, yo diría, los mejores cámaras casi casi a nivel mundial, ¿no?
Sí, sí, es cierto, a nivel mundial. Es cuestión de presupuesto. Antes había cine, se traían películas, lo que eran películas celuloide, y hoy es todo vídeo, incluso se manda por el aire, se mandan vídeos y gracias a los sistemas actuales se reciben copias de películas y se ven maravillas del mundo entero.
Yo creo que el buceo ha cambiado, creo que ha cambiado para bien, desde luego desde sus inicios, pero lo que creo que no ha cambiado para bien es el mar, ¿no? Precisamente este ciclo de San Sebastián ha ayudado mucho a concienciar sobre la, en fin, importantísima tarea que hay que hacer para defender nuestros mares, nuestros océanos. Habéis hecho mucho en este sentido, porque el mar a veces pues nos lanza un grito de ayuda, de socorro, que no sé si todo el mundo escucha, ¿no, Francisco?
Sí, no, el mundo es ajeno, no se da cuenta de la importancia que tiene el cuidar de nuestros ríos y nuestros mares. Todo va al mar, que es un gran estercolero. Ayer veía en un programa de televisión una masa de plástico y de residuos que hay flotando y cubre kilómetros de extensión en superficie de cosas, residuos de las sociedades que en el mundo no se preocupan de esto. De verdad, el cuidar la naturaleza y que los mares estarían más limpios sería muy, muy interesante y muy bueno para nosotros y nuestro futuro en este mundo.
Sí, seguramente tú, Francisco, a lo largo de tu trayectoria has visto lugares en los que has buceado con una vida marina tremendamente plena, llena, diversa, y al cabo de unos años bucear en esa misma zona y verlo absolutamente casi, casi desierto, ¿no?
Sí, pero en algunos otros ya se conserva, ¿eh? Para nosotros, uno de los mejores lugares que hay ha habido, y no sé si habrá, pero en España es las Islas Medas.
Sí.
Fue uno de los primeros parques nacionales que hubo y no tiene la vida animal que tenía antaño, pues por muchas causas, pero desde luego las aguas están bastante limpias, se conservan bien y sigue siendo un atractivo y la meca para que los buceadores de España vayan a las Islas Medas, enfrente del Estartit, en la Costa Brava de Gerona.
Francisco, ¿cuál sería el lugar, aparte de esas Islas Medas, ¿no?, que tenemos nosotros aquí en Cataluña muy cerquita, ¿cuál sería el lugar, el país, el mar, el océano, en el que todo buceador deberíamos alguna vez acudir?
Hay dos mares. El Mediterráneo, pese a toda la polución que podamos generar y echar al mar, sigue siendo interesante. No hay algunas especies que antaño había, ballenas y grandes cetáceos, pero sin embargo sigue habiendo mucha vida. Yo he buceado, por ejemplo, en Italia, en Grecia, en Turquía. Es un paraíso a descubrir todavía Turquía. Hay buceo, hay mucho ambiente de buceo, hay muchos clubs de buceo, pero todavía, gracias a Dios, se conserva bastante bien y sigue siendo muy atractivo.
Uh-huh. Y a lo largo, y con esto acabamos, ¿no?, es una pregunta que los buceadores acostumbran siempre a tener alguna imagen que han tenido la ocasión de ver en alguna de las miles de inmersiones que habrás hecho, ¿no? Y esa imagen siempre nos acordamos, nunca la olvidamos. ¿En tu caso cuál sería? O esas imágenes, ¿no?
Sí, imágenes en película. Yo recuerdo una película francesa, La Mer Apprivoisée se llama porque existirá, es un documento de hace muchos años, del primer campeonato del mundo de Photosur, que fue en Cuba. Yo era entonces secretario de la Comisión Audiovisual de la CEMAS, ayudé a realizar este campeonato, y luego resulta que la federación consintió hizo que fuera otro en mi lugar. Me lo dijo el presidente de la comisión, que era el portugués Jorge Albuquerque. Me dijo: oye, Pizarro, me parece que pasa algo ahí, y en lugar de tú ir a Cuba a ver el campeonato del mundo y a ayudarnos, va a venir otro en tu lugar. Y yo le dije: chico, pues eso será cosa que decidirán otras personas. Lo decidieron y así fue. Pero Cuba fue muy interesante y aquí se hizo una película, La Mer Apprivoisée, de Cristian Petrón, un gran cámara submarino, que ha hecho muy buenas producciones. Esta película, además, con una música de Yehudi Menuhin, porque la hizo con su hijo. Cristian Petrón hizo la película esta con Krob Menuhin. Entre los dos hicieron La Mer Apprivoisée. Para mí fue una de las películas que más me impactaron.
Bueno, pues charlando con Francisco Pizarro de la historia, de la evolución y de su papel que ha tenido y que ha sido destacado en este sector del buceo a lo largo de los muchísimos años que ha practicado esta actividad deportiva. Querido Francisco Pizarro, te envío un saludo muy fuerte, nuestro reconocimiento a tu tarea hecha en este sector. Cuídate mucho y enhorabuena por ese reciente homenaje que sé que te han hecho aquí en esta tierra de San Sebastián.
Muchas gracias. No es merecido, pero sí lo recibo con mucho agrado, porque demuestra que se acuerdan de algunas personas. Ojalá lo hayan hecho con los otros que cité al principio de nuestra entrevista, que fuimos los fundadores de FEDAS, y de esa manera se les agradezca también a ellos su aportación. Un saludo para todos los oyentes y, como decía la canción, háblame del mar, marinero.
Gracias, Francisco. Cuídate mucho. Buenos días.
Igualmente, buenos días. Adiós.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. El vent del nord protagonista en aquests moments a la Costa Brava. Vent del nord bastant fort, amb ratxes molt fortes, que continuarà al llarg del dia d'avui. Demà afluixarà bastant, però no acabarà de desaparèixer. També el vent del nord ho és fort a les comarques de Tarragona, un mestral que, de cara a les properes hores, també a poc anirà perdent intensitat. Aquesta entrada vent del nord el que provoca és un descens important de les temperatures, que s'abocaran de cara a la primera matinada glaçades pràcticament generals a tot Catalunya, tret d'alguns punts de la costa. Aquest vent el que fa és que la sensació de fred encara sigui molt més greu allà on bufa. I aquestes ventades continuaran de cara a demà, però ja perdent intensitat, i el fred es mantindrà com a mínim 4 o 5 dies més. Recordem que la temperatura de l'aigua del mar està situada al voltant dels 14 graus a la Costa Brava i dels 17 graus a la costa sud i central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Vinga, doncs anem endavant en aquesta edició de A tota costa. Esteu en aquest espai en el que us traslladem totes les setmanes l'actualitat que genera el sector marí. Avui situats a les Illes Medes, en aquesta costa, que és una verdadera meravella, sens dubte, per capbussar-se, per fer submarinisme, per descobrir la verdadera essència del mar Mediterrani i, evidentment, també la superfície de les Medes, la superfície d'aquesta costa de les Medes, Montgrí, doncs també, evidentment, val la pena. En aquest sentit, avui us volem traslladar la realitat d'una empresa que, sens dubte, farà que coneguem, i de quina manera, tot aquest litoral. A més, el litoral, sabeu que des del mar es veu d'una altra manera, no? Molt més interessant. Doncs avui us proposem una alternativa turística de coneixença d'aquest litoral, que ara mateix també està en vigor, no només l'estiu. Evidentment, l'estiu, doncs, probablement tenen més afluència de públic, però ara també, en aquesta època, tardor, hivern, també l'empresa Creuer 2+2 també funciona. I de quina manera? També amb alternatives gastronòmiques. Avui en parlem Parlem d'aquesta proposta de la mà del copropietari, que és el Miquel Díaz. Navegant per les Illes Medes, navegant per aquesta costa de l'Estartit de Montgrí, avui en parlem. Miquel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Explica'ns una mica, perquè sempre que parlem d'aquestes alternatives, jo m'agrada clarificar que també en aquesta època feu aquestes excursions.
I tant, doncs sí, Miquel. Doncs i precisament, potser és el millor moment per descobrir-les, perquè tot i que ara mateix no és el millor moment perquè tenim tramuntana i això, però hi ha dies molt millors que l'estiu.
Mm-hmm, sí. Home, l'estiu hi ha aquest component del bany, però que ara, evidentment, no hi és, home, menys doncs, que un porti doncs, protecció, neoprè, etc. No? Però una mica explica'ns com neix aquesta empresa vostra, Creuer 2+2, i sobretot amb quina vocació naixeu?
Bueno, Creuer 2+2 és una empresa familiar, està feta, composada pel meu germà i per mi, que som dos mariners d'aquí de l'Estartit, que estan navegant, començant navegant en barcos de passatge aquí a l'Estartit, a les Illes Medes, però bueno, per falta de feina i això, doncs ens hem vist obligats a marxar a treballar en barcos fora del nostre poble, per navegar pel Mediterrà, i de cop i volta, degut al, bueno, que cada un fa la seva família, els nens i tot, vam decidir tornar i veure de quina manera ens podíem guanyar la vida al nostre poble. Uh-huh. I d'aquesta manera doncs, hem trobat la sortida aquí amb el que nosaltres, amb el que vam començar, amb els barcos de passatge aquí a l'Estartit.
Uh-huh. Uns barcos de passatge. Anem a parlar, ara tot seguit parlarem d'aquest recorregut que feu, que proposeu, però abans parlem de l'embarcació, no? Perquè també és evident que té una importància notable el fet de conèixer a grans trets doncs, quina tipologia d'embarcació teniu i feu aquestes excursions. Explica'ns.
Sí, bueno, la nostra és, a l'Estartit és la barca de les més petites, fa 8 metres, té una capacitat de 20 persones, amb la qual ens dona la facilitat de poder entrar en totes les cales que hi ha pel parc, d'entrar a les coves, de passar per sota de la foradada i després acostar-nos molt a les pedres, de manera que la gent gaudeix d'una manera diferent de lo que és un recorregut en barco normal. Mm-hmm.
Una coneixença d'aquest litoral que arrenca aproximadament... vosaltres teniu el port base a l'Estartit, naturalment, sortiu de l'Estartit, i a partir d'aquí crec que l'inici de l'excursió és a les 12, no?
Sí, bueno, ara aquest hivern tenim diverses sortides programades. Una és la sortida normal amb el recorregut normal per la costa, per l'escala, la foradada a les coves i després tornada per les Illes Medes, que les voltem i bueno, fem una parada per veure la visió submarina a través dels vidres de fons. Però després d'aquest hivern hem incorporat una sortida amb un to més gastronòmic, que és per degustar garotes, les garoines.
Sí. Mm-hmm. Per tant, doncs, una sortida gastronòmica també la que oferiu, que, per cert, ara es permet, no?, el menjar aquest producte, que és un producte verdaderament a qui li agrada, fa el que faci falta per menjar garoines, no? Però ara estem en època que no és de veda, eh?
Sí, correcte. La veda acaba al octubre i és de llavors quan comencem nosaltres aquest tipus de sortides, que és des de l'octubre fins al març. Sí. A partir del març torna a començar la veda i ja no es poden agafar. Uh-huh. Aleshores, nosaltres aprofitem aquests mesos, que són també els més freds, però, bueno, com dèiem al principi, són sortides que es fan molt còmodes perquè no hi ha tant de tràfic de barcos, amb la qual ens permet conèixer la costa diferent, sense tanta aglomeració. Uh-huh. I després anem a algunes cales a les quals estem sols, l'aigua és calmada i es fa la degustació dels eriços allà a la barca.
Exactament. Bé, doncs, amb un li pot semblar doncs, estrany que parlem de la costa, que parlem d'aquesta costa de l'Estartit, ara doncs, que ja estem oficialment al mes de desembre, no? Mes de Nadal, però també nosaltres reivindiquem aquesta costa catalana, aquesta costa brava fantàstica que tenim també a l'hivern, també en aquesta època en la que, evidentment, doncs, també ens pot sorprendre doncs, fer aquestes excursions. Parteixen a partir de les 12 de l'Estartit, bàsicament els caps de setmana, no? Ara, Miquel?
Sí, normalment sortim dissabtes i diumenges i després, bueno, si hi ha algun grup que vulgui sortir entre setmana o una gent que li vingui de gust entre setmana, també ho podem fer. Mm-hmm.
Les 12 surt i cap a on es va? El que és el recorregut dura aproximadament 2 hores.
Sí, correcte. Nosaltres sortim des del port de l'Estartit, des del moll pesquer, i bueno, comencem pel Molinet i anem resseguint tota la costa, fem el que és la zona del Falaguer, l'illa del Dui, entrem a Cala Pedrosa, després sortim de Cala Pedrosa passem per sota la Foradada, que és una roca que hi ha amb un forat i degut a les dimensions de la barca doncs podem passar per sota. Després entrem a Cala Ferriola, després passem per Cala Formatge, entrem a les coves, en cas de que sigui bon temps, i perquè són coves molt petites, molt justes, i si hi ha hagués tramuntana no podem, però normalment entrem aquí a la cova, i després de tornada doncs anem cap a les medes.
Mm-hmm. Bé, doncs un recorregut, sens dubte, molt interessant. I aquesta aturada per menjar garotes, quan es produeix?
L'aturada, normalment busquem un lloc on estiguem còmodes. Depèn del mar, depèn de com està el dia i de la gent, doncs busquem un lloc o un altre. Això no és un lloc fixe, sinó que busquem sempre el millor lloc depenent del dia.
Mm-hmm. Doncs, amics, aquí teniu aquesta molt bona alternativa. Si voleu sol·licitar més informació, podeu fer-ho a través d'un telèfon. En aquest cas, és el telèfon del Miquel Díaz. És el 607-8402-96. Repetim, 607-8402-96. O, si no, directament a la plana web, creuer2+2, sempre els números, creuer2+2.com, creuers2+2.com, aquesta és la plana web en la que surt absolutament plasmat, explicat, doncs, el que avui ens està relatant el Miquel Díaz. És el copropietari d'aquesta empresa que implica, doncs, també aquest element gastronòmic. Les garoines, les porteu vosaltres ja directament a l'embarcació?
Sí, les garoines són recollides el mateix dia per un pescador local d'allà a l'Estartit,
sí,
que ens les agafa just abans de fer nosaltres la sortida.
Uh-huh.
Amb la qual són... poder s'han agafat mitja hora abans de sortir.
Sí. I les obriu vosaltres directament? Per tant, la gent pot veure com les obriu, com les netegeu, com es poden menjar, no?
Sí, correcte. Hi ha molta gent que ja ho coneix, però també ens hem trobat gent que ens pregunta com és tot això. Aleshores, el que fem és fer-ho allà davant de tothom perquè la gent vegi doncs, com s'obren, com es netegen i després per menjar-les.
Mm-hmm. Aproximadament quantes unitats toquen per persona, vull dir?
Una dotzena.
Una dotzena. Mm-hmm. Doncs aquesta alternativa que, a més, s'incrementa, si així un ho vol, quan arribeu a port, també vosaltres doneu una molt bona alternativa, un bon consell, des d'un punt de vista ja més gastronòmic, més de dinar o de sopar, amb un restaurant també de l'Estartit, no?
Sí, correcte, perquè el que ens trobem és que després de l'activitat, a l'hora que acaba, que és al voltant de les dues, a la gent li costa trobar, més en un poble com l'Estartit, que hi ha molts de locals tancats, doncs trobar un lloc on anar a dinar. Per tant, nosaltres oferim, doncs, quan arribem a port, anar a un restaurant que tenim al costat, que ens preparen un arròs de peix per nosaltres, bueno, uh-huh, per la gent que ha vingut a la barca.
Sí, molt bé. Doncs realment, doncs, la manera per tancar el cercle perfectament, doncs, amb aquest àpat. Hem de dir que la vostra embarcació també té un terra de vidre, per tant, hi ha un moment d'aquest recorregut que també gaudiu, doncs, d'aquest fons marí, no?
Correcte. Sí, això a les Illes Medes tenim un recorregut per on hi ha poca profunditat i on es poden veure diversitat de peix i la vida que hi ha allà.
A quina profunditat es pot veure, això? Perquè si ens han comentat, doncs, que, clar, si hi ha molta profunditat, realment, doncs, és complicat, no?
No, nosaltres, per la zona que passem, varia dels 5 metres a 1 metre.
Poqueta profunditat.
Uh-huh. Sí.
I quines espècies es poden veure?
Pues des de les oblades, els sars, algun espet, salpes... Hi ha varietat. Depèn del dia, veiem més o veiem menys.
Uh-huh. Doncs, amics, avui estem a les Medes parlant d'aquest element que farà que descobrim aquestes Illes Medes, aquesta costa de l'Estartit, del Montgrí, doncs, des de la costa, navegant, una molt bona alternativa, ara en aquesta època també, i a més, doncs, si se li suma doncs, aquest element gastronòmic amb aquest tast de garoines, doncs, realment jo crec que és una excursió molt agradable. Segons el dia, realment, doncs, ara és una molt bona època per descobrir doncs, aquest indret, que per cert ara recentment s'ha posat doncs, tal com hem parlat en aquest espai de ràdio també, doncs, el pla d'usos no, d'aquesta zona de la reserva, un pla d'usos doncs, que en fi, fa que la reserva, Miquel, es vagi conservant, no?
Sí, correcte. Això és un pla d'usos que permet que això es conservi, sobretot la vida que hi ha sota aigua es conservi. Uh-huh. Degut a tot el moviment que hi ha durant tot l'any de submarinisme i de la gent que va a banyar-se i tot això, doncs amb aquest pla d'usos ho regula i permet que conservem i podem gaudir d'aquest indret.
Mm-hmm. Doncs aquí teniu aquest telèfon d'informació, una molt bona alternativa per passar doncs, un matí de dissabte, de diumenge, si voleu doncs, fer i muntar vosaltres mateixos una excursió, potser un altre dia doncs, també tot és parlar-ho i tot és doncs, organitzar doncs, aquesta trobada. Eh? Repetim aquest telèfon d'informació, 607-84-02-96. creuers2més2.com. Repetim que els números sempre no escrits, amb número. creuers2més2.com. Aquí trobareu més informació. I el nostre agraïment al Miquel Díaz, copropietari d'aquesta empresa, doncs, que ens hagi acompanyat aquest matí dissabte i que ens hagi explicat aquest interessant producte. Miquel, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres.
Igualment.
Fins una altra. Gràcies, bon dia.
Adéu.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes. El Bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas, que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del Bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
La Bona Cuina a Castelldefels, restaurant La Canasta. Cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta, al Passeig Marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta, un bon dinar, un bon sopar davant del mar.
Efectivament, davant del mar encara seguim, continuem, com és habitual en aquesta entrega de Tota Costa, aquest programa en el que, evidentment, doncs, el mar és el protagonista indiscutible, eh? Hi ha molts factors, elements que, doncs, evidentment, influeixen, doncs, en aquesta tradició marinera que tenim tan i tan arrelada a Catalunya, eh? Tornem de les Illes Medes, tornem d'aquesta zona de l'Estartit, i us ho dèiem en el nostre sumari. Avui us volem recomanar, també per als amants del mar, un restaurant, perquè la gastronomia també té molt a veure amb aquesta tradició marinera, sens dubte, a Catalunya, eh? Un restaurant, efectivament, davant del mar. Un restaurant, doncs, que té molts anys de tradició, estan ja en el 41 aniversari. Per tant, doncs, una llarguíssima trajectòria la que té el restaurant La Canasta de la localitat de Castelldefels, eh? El Passeig Marítim 197, aquesta referència que té el peix, el marisc, els bons arrossos com a element fonamental de la seva tradició i de la seva carta. I, evidentment, doncs, l'impulsor d'aquest restaurant ha estat, és i seguirà sent el Miquel Yepes. Miquel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Benvingut, gràcies per atendre'ns.
Aquí estem.
A tu, Miquel, jo no sé si aquesta situació física que teniu davant del mar ha marcat sempre la línia, no?, del restaurant.
Sí, bueno, evidentment, tot això és una història, no?, que estaria molt de temps explicant el per què, no? Però és evident que La Canasta està en un raconet davant del mar, entre cometes, perquè tenim el que són els banyos de Castelldefels, antic Castelldefels, del Baix de Castelldefels, pues, bueno, estem davant de l'hotel Pallafels, la ubicació és meravellosa. No tenim la sorra davant, però és evident que el client, quan ve a La Canasta, el primer que fa és donar un tomb per la platja i després ve a gaudir d'un bon àpat, un bon arròs, un bon dinar.
Sí, perquè sempre ha tingut aquesta línia, no?, aquesta línia gastronòmica, des de que vau, doncs, arrencar la història de La Canasta, sempre amb el peix, el marisc, els arrossos com a element fonamental, eh?
Sí, sí, tu has dit, hem fet ara 41 anys, al sí, mes de novembre, has dit que ja són anys, i vam començar, doncs, amb aquesta línia, que es manté. De fet, hi ha molta gent que ens té com el clàssico de Castelldefels, sí, perquè sí, sí, la nostra cuina és una cuina natural, una cuina marinera mediterrània basada en els productes del mar. I de tota la vida, des que vam començar amb les nostres calderetes d'arròs, els nostres fideuàs, els nostres peixos i marís, és el que realment, doncs, mantenim, i crec que fins que puguem.
Mm-hmm. Home, i ja espero 41 anys més, eh? Com a mínim això, eh?
Ja m'agradaria, però l'edat no perdona, eh? Bueno, és a dir, que anem complint de 10 en 10 i...
A tu la veritat és que aquesta feina sempre t'ha apassionat. T'ha encantat el tracte molt directe amb el teu client.
Soc molt feliç aquí, sí, a la canasta. He dit, i gaudeixo doncs, d'una clientela meravellosa que ens estima i que això és un aval, crec que important, pel nostre restaurant. És evident doncs, que hi ha noves generacions, hi ha noves tendències gastronòmiques, però nosaltres estem contents i jo sóc molt feliç i m'agradaria estar molt de temps, però bueno, tot s'hi andarà.
Bueno, anem a parlar de plats, anem a parlar d'aquests plats encara i enfocats doncs, en aquesta tradició marinera, plats emblemàtics. En aquesta època de l'any, jo no sé si ens podries recomanar algun, saps que això de la cuina marinera doncs, també hi ha, va per èpoques també, no? Hi ha cada mes doncs, el peix que està en el seu millor moment. No sé si ara, en aquesta època, quin seria?
Bueno, hi ha uns peixos, bàsicament, que són els tradicionals peixos de tota la vida, que hi ha tot l'any, des d'un lluç de palangre fins a un bon llobarro, una bona dorada, no? És a dir, amén del rodaballo, és a dir, tots aquests plats els toquem puntualment sempre que hi hagi el mercat. Doncs avui, per exemple, ha costat molt de trobar, perquè la setmana aquesta passada no hi havia, però avui he trobat escòrpora, no?
Sí.
I clar, doncs són peixos que treballem quan hi ha possibilitat de fer-ho de qualsevol manera, des de fer-los a la brasa estil Donostiarra, com si féssim un besuc a espatlla, tipus... Sí. Doncs això, meitat, obert per la meitat, hi traiem les espines, el posem a la brasa i després l'acabem amb un refrigeret d'all i guindilla i unes gotetes de vinagre, no? Mm-hmm. Pues avui toca escorpore, però també han entrat unes corbines per fer un fricandó de corbina, que és un dels plats típics que toquem molt bé, que es fa amb una miqueta de vino tinto, uns bolets i una miqueta de caldo de peix, i te xupes los dedos.
Sí, sí, i tant.
El rap, per exemple, és molt agraït. És un peix que bueno, abans, quan era molt petit, molt jove jo, a la fonda es feia la cua de rap bullida i es feia passar per llagosta, no? El rap l'angostado.
Uh-huh.
És a dir, són plats... I el rap el toquem molt bé amb el suquet de romesco. És a dir, que són plats molt... estimats a casa nostra, a ment de, bueno, de lo que siguin els frutos del mar, no? És a dir, lo que és una bona gamba de Vilanova o de Palamós, en aquest cas, perquè estem en una zona doncs, que quan hi ha gamba és, jo crec que junt amb la de Dénia és la millor del país.
Sens dubte que sí. Amics, avui estem parlant amb el Miquel Llepes, és el responsable d'aquest restaurant que avui recomanem en aquest espai de ràdio. Sabeu doncs, que ens consta que hi ha moltes trobades d'amics aficionats a la nàutica, aficionats al submarinisme, a la vela, que faran doncs, aquests dinars, aquests sopars ara previs a Nadal, que es veuen en família. Doncs jo crec que és una molt bona alternativa per no sortir d'aquesta ruta gastronòmica que ens marca aquesta tradició marinera, que és la nostra afició. A més, en aquest restaurant dir-vos que tenen moltes alternatives, no? Tenen menús degustació, celebrant aquest 40 aniversari. Tenen menú de la tradició marinera, menú de tapes marineres. En fi, teniu moltes propostes, sempre molt agraïdes. I sobretot, Miquel, que evidentment la qualitat de producte, aquí no enganyeu a ningú, hi ha el que hi ha. A tu t'agrada trepitjar les llotges, a tu t'agrada trepitjar i anar a buscar personalment el peix... I si no li veus un bon ull en aquest peix, no entra a casa teva, no?
Bueno, ho has dit molt bé. Està molt ben resumit. Si el peix a l'ull no et diu res, sí, és sí, que no val res.
No, perquè diuen els experts que... Jo d'això no hi entenc massa, però els experts diuen que s'han de mirar els ulls, eh?
Sí, s'han de mirar els ulls i altres coses. És a dir, que un peix... bueno, avui per avui hi ha diversos... fórmules, no?, per poder saber si un peix és o no és fresc. Però ja tenim l'experiència i el proveïdor, evidentment, no mai ens ha defraudat, mai ens han enganyat, tant si vaig jo a la plaça com si el proveïdor et porta el peix a casa, no? Així que d'això n'estem bastant, bastant convençuts de que som honestos i són honestos amb nosaltres.
Mm-hmm. Hi ha un telèfon de reserves, si voleu anotar-lo i si voleu doncs, directament doncs, reservar les vostres taules a través del 93 665 68 57. Repetim, 93 665 68 57. El restaurant, evidentment, doncs, té aquesta plana web, que, per cert, queden reflectits doncs, tots aquests menús dels quals hem parlat, restaurantelacanasta.com, restaurantelacanasta.com, i dir-vos doncs, que estan al Passeig Marítim 197 de Castelldefels. Un ambient doncs, molt agradable, Castelldefels ha canviat molt, ara és realment doncs, molt bonic, i el que deia no, el Miquel, una passejada per la sorra, trepitjant doncs, aquest passeig, i després doncs, un bon àpat en aquest restaurant. 41 anys d'història ja, i doncs, evidentment doncs, sumant punts, sumant anys, amb aquests clients. Tants clients hauran passat per casa vostra, no, Miquel?
Bueno, podríem calcular-los, i ja els tenim més o menys comptats, són quasi 1,5 milió de clients.
Caramba.
Doncs, que han passat per les taules de la canasta.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molta feina, darrere.
Pues sí. I molta il·lusió,
això,
també.
Si no, la il·lusió, això mou muntanyes, Per tant, doncs, si no hi ha il·lusió amb un element gastronòmic de restauració, malament anem, no?
Pues així continuarem, si Déu vol.
Segur que sí. També una abraçada ben forta, Miquel, gràcies per atendre'ns.
Igualment.
Encara que és una mica prematur, et desitjo les millors festes de Nadal que puguis tenir.
Moltes gràcies, igualment, a tots vosaltres.
Una abraçada, gràcies, Vinga, Miquel.
Adéu.
Una referència, amics, que val la pena, aquest restaurant, La Canasta, el tradicional, el típic, el que sempre ha estat a les llistes dels restaurants més valorats, ja no només a Castelldefels, sinó a la resta de Catalunya, Un restaurador compromès, amb il·lusió i amb ganes de fer les coses ben fetes. Aquí teniu aquesta proposta. Repetim, el Passeig Marítim 197 de Castelldefels. Reserves en el 93 665 68 57. La plana web restaurantelacanasta.com.
La bona cuina a Castelldefels. Restaurant La Canasta. Cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta. Al Passeig Marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta. Un bon dinar, un bon sopar davant del mar.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa. Oh, oh. Hey.
Quasi i les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa, com sempre, en aquest punt horari. En qualsevol cas, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades al sector turístic, gastronòmic i enològic, avui amb un programa, Trotamundos, que iniciem amb uns instants, com no podia ser d'altra manera, eminentment nadalenc. Tornem amb uns instants, us hi esperem. Fins ara.
Radio Estel.